Bon dia. Els voluntaris són el pal de paller de l'Hospitalitat de Lourdes, un moviment d'església i laic que fa una tasca social dirigida a persones amb alguna malaltia o alguna discapacitat. Una de les activitats més rellevants que organitza l'Hospitalitat és el pelegrinatge a Lourdes de França. Es farà aquest mes de maig i, com cada any, hi assistiran persones del Bisbat de Solsona. En parlarem a la paraula d'avui i dedicarem l'espai de tertúlia. Serà un dels continguts del programa, entre d'altres, que us avancem amb el Fermí Riu.
Us explicarem la jornada de pregària per les vocacions.
La gravació d'un disc de la Coral Ginesta de Cervera.
I com va anar la trobada de pelegrins al Santuari de Fàtima de Tàrrega i l'aplec de Santa Magdalena a Verdú.
Escoltarem la glossa d'avui del bisbe de Solsona, Xavier Novell, titulada «Però què ens passa?».
A l'espai d'entrevista coneixerem de prop la tasca del Departament de Béns Immobles del Bisbat, parlant amb el responsable, Carles Freixes.
I a l'agenda us direm què heu de fer si voleu anar al pelegrinatge a Roma en motiu de l'oratori Noces de Sang.
I per participar al pelegrinatge que es farà a l'agost a Polònia.
Són els continguts del programa La Paraula d'avui. Benvinguts. Comencem.
La Paraula. Un programa del Bisbat de Solsona, amb Anna Costa.
Pregar per les vocacions. Així es va fer amb especial èmfasi diumenge passat 29 d'abril, data en què se celebrava la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. Cada any el Papa elabora un missatge perquè es pregui per les vocacions cristianes, per les vocacions de vida consagrada i especialment sacerdotals, tan necessitades. Per això el diumenge del Bon Pastor és dia de pregària per les vocacions. Cada bisbat disposa de material com ara el missatge del Papa traduït al català i de tríptics i estampetes que es reparteixen a les parròquies. A partir d'aquí, cada parròquia a les seves misses prega per les vocacions. També s'organitza alguna vetlla de pregària i es reparteixen als fidels estampetes amb una pregària. Enguany, la pregària era aquesta que ens llegeix mossèn Lluís Tollar.
Oh Déu, Pare de bondat, que heu enriquit la vostra església amb sacerdots sants i ànimes consagrades, agraïts per aquest gran do, us demanem que per mitjà del vostre fill Jesucrist susciteu abundants vocacions que responguin amb generositat a la crida a anunciar la bona nova del regne i així no es perdi cap dels vostres fills. Senyor Jesús, que donàreu la vida per nosaltres i seguiu cridant com a l'Evangeli, doneu-nos cristians conscients del seu baptisme, que estiguin disposats a seguir-vos amb generositat en el sacerdoci o en la vida consagrada. Que la resposta que Sant Pere va donar al Mestre, vos sabeu que us estimo, ajudi a tots els que crideu a pronunciar un amén total al Senyor. Amén.
La Paraula. Tota l'actualitat de l'Església i del Bisbat de Solsona a la ràdio.
Pelegrins dels bisbats de Solsona, de Lleida i de la Seu d'Urgell van celebrar el passat diumenge una trobada al Santuari de Fàtima de Tàrrega. Ens n'informa el corresponsal Josep Castellà.
Un grup de 31 feligresos que peregrinaren l'octubre del passat any 2011 fins a Fàtima, Portugal, celebraren la seva segona trobada anyal, desplaçant-se fins al Santuari Diocesà de Fàtima de Tàrrega amb l'objectiu de renovar la seva devoció a la Verge Blanca i també enfortir els vincles d'amistat que els uneixen. La jornada del retrobament s'inicia amb una missa oficiada per mossèn Joan Carreras, capellà del Santuari de Fàtima. Es feren unes ofrenes de fruits de la terra i el pelegrí Joaquim Portolés, en nom de tots, dedicà la jornada d'aquests devots pelegrins interpretant una cançó mariana a la Verge. S'acabà amb el besamans i el cant de l'Ave de Fàtima per compartir després uns instants amb la comunitat de monges de l'Amor Diví que cuiden del santuari a Tàrrega. Seguidament es traslladaren a la localitat de Verdú realitzant una detinguda visita guiada al Museu de Joguets i Autòmats, tancant-se la festiva diada amb un dinar de germanor a la mateixa vila Bressol de Sant Pere Claver. Es prepara ja en l'organització de la propera peregrinació al Santuari Portuguès de Fàtima, que tindrà lloc el proper mes d'octubre, sempre coincidint amb la festa principal del dia 13.
I l'1 de maig, Josep, més d'un centenar de persones van celebrar l'aplec a la font de Santa Magdalena, a Verdú.
Celebraren el 49è aplec de Santa Magdalena, en el bonic recinte d'aquesta font, de la font de Santa Magdalena, en el lloc on en temps molt antics existia l'ermita dedicada a aquesta santa, que la tràgica ruïnada de Santa Tecla de l'any 1874 ha acabat d'enrunar totalment les seves restes. Aquest indret, al fons de la vall on existia el poble ibèric del Vilar de Verdú, fou recuperat l'any 1962. Netejaren el paratge, aleshores convertit en un abocador, endreçaren la font i es plantaren arbres. L'aplec d'enguany s'inicià amb la celebració d'una missa de campanya a la petita capella allí aixecada l'any 1968, oficiada per mossèn Ramon Roca, rector de Verdú, amb ofrenes de flors pels més petits, acabant amb el cant del Virolai. Seguí una ballada de sardanes per la Copla a Tàrrega, un animat dinar de germanor amb cassola de tros, seguint-se amb la tradicional competició de la tirada de bitlles.
La paraula.
La Coral Ginesta de Cervera ha gravat un CD que compta amb l'acompanyament de les campanes de Cervera. Ens ho explica el corresponsal Joan Riu.
La iniciativa va sortir de manera conjunta entre la Coral Ginesta i el grup de campaners de Cervera. Però per dur-la a terme es necessitava uns quants requisits. Al cap de setmana 21 i 22 d'abril, i a l'església de Sant Joan de Gollat, de Cervera, triada per la seva sonoritat, es van gravar els cors de les 6 peces de què constarà el CD. Peces escrites per 6 compositors catalans: Lluís Guzmán, Xavier Sans, Xavier Puig, Elisenda Carrasco, Feliu Gasull i Bernat Vivancos. Pròximament es gravarà els tocs de les campanes en el mateix campanar. Més endavant, amb data per determinar, possiblement en els mesos de juliol o agost, el concert d'estrena d'aquest CD. L'escenari del concert serà la plaça Major, la qual la presideix el campanar, on el més difícil serà sincronitzar bé els compassos dels cors de la plaça amb els campaners de dalt. La lletra és de diferents poetes, entre ells alguns cerverins, i la direcció va a càrrec del també músic cerverí Xavier Puig. Les 6 campanes que hi ha al campanar hi participaran totes, perquè totes donen la nota marcada a la perfecció.
Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona.
Moment ara per escoltar la glossa d'avui del bisbe Xavier, que porta per títol "Però què ens passa?".
Fa unes setmanes es va publicar a la premsa la notícia que un gos abandonat, que causava temor i perill als veïns d'un poble de la nostra diòcesi, havia estat sacrificat a trets per un regidor de l'Ajuntament. Coneguda la notícia, van començar les reaccions mediàtiques reclamant dimissions polítiques i fins i tot accions judicials davant el que va ser qualificada com la barbàrie de Torà. No vaig poder evitar enfrontar-me a una pregunta. Quan cada any es publiquen les xifres esfereïdores dels avortaments a Catalunya, com és que quasi tothom calla? És que no té valor la vida de desenes de milers de nonats eliminats impunement? Serà cert que els animals tenen tants o més drets que les persones? Què passa en aquest país? La deformació moral és tan gran que els columnistes i tertulians proabortistes arriben a afirmar que l'avortament és un dret, sense jutjar cap dona que hagi avortat, perquè sovint són víctimes d'una violència estructural contra la maternitat exercida per les empreses, el sistema sanitari o la ideologia imperant, cal dir ben clar i ben fort que l'avortament és un crim, un dels més terribles i abominables de la humanitat. És l'assassinat del més indefens, del propi fill. Això ho hem de dir sense por. El relativisme moral de la nostra cultura bandeja i vitupera aquells que gosem dir que l'avortament és un crim i ens qualifica com a retrògrads, misògins, carques i antidemocràtics. No es vol escoltar que existeix l'obligació moral de defensar l'innocent i de perseguir el criminal. El seu criteri per discernir el que està bé i el que està malament és pervers. Està bé allò que la majoria ho considera un bé. És un dret allò que la majoria vol exercir sense entrebancs. Aquest és el camí fals a través del qual s'arriba a catalogar com un dret allò que simplement és un crim. Com pot ser que tinguem entranyes i demanem caritat per a un gos i no les tinguem per a un infant no nascut?
La paraula. Reflexions i pensaments amb valors.
El Bisbat de Solsona compta amb el Departament de Béns Immobles, que s'ocupa de la gestió de patrimoni històric, documental i artístic, entre d'altres. El responsable és Carles Freixes i avui volem conèixer de prop la seva tasca. Hola, bon dia.
Bon dia.
Quina és exactament la tasca del Departament de Béns Immobles del Bisbat de Solsona?
Doncs, com molt bé ha dit vostè, la nostra tasca és mantenir i vetllar per tot aquest patrimoni material que des de temps històric conserva el Bisbat de Solsona.
Per exemple, quins temes treballa? De què s'ocupa?
Doncs tenim tant patrimoni històric com pot ser edificis religiosos, com d'altres rectories, petits horts del rector que hi havia a la vora d'aquests edificis i que cal gestionar i mantenir, doncs, que es van repartint al llarg de la geografia del nostre bisbat. I, evidentment, doncs, molt del patrimoni històric que vellen moltes esglésies, com pot ser altars, imatges i tot aquest patrimoni cal anar-lo restaurant, conservant, perquè no es faci malbé.
Com és aquesta feina, la seva en concret com a responsable? Perquè ens en fem una idea, perquè segur que hi ha molta gent que desconeix l'existència fins i tot d'un Departament de Béns Immobles i menys encara la seva funció. Expliqui'ns una mica.
Exacte, doncs el Departament el que fem és això, intentar saber, conèixer tot l'extens patrimoni que hi ha, tenir un inventari, actualitzar-lo, i saber quines són les principals mancances que tenen els nostres edificis i poder vetllar perquè, anant establint un ordre de prioritats, puguem portar-hi una conservació. També, doncs, evidentment, buscar petites subvencions perquè d'aquesta manera es puguin fer més fàcils, ajudar, com que molta de la part l'assumeixen els pobles, doncs bé, si es pot des del bisbat buscar subvencions perquè restaurar diferents edificis, doncs, ajuda a poder tirar-ho endavant, no? A vegades, sobretot en el cas del Bisbat de Solsona, al ser una població molt, molt ruralitzada, és que hi ha esglésies amb un vast patrimoni i et trobes que els mitjans són els que són, no? I des del departament, doncs, aquesta és la nostra intenció, no? Poder ajudar fins on poguéssim arribar per treballar, doncs això, per restaurar, per mantenir. Sobretot el que vetllem més és per les teulades, no? Si una església, una rectoria, doncs té la teulada ben arreglada, tot el que hi ha dins es manté. El problema d'aquests edificis és que quan un moment la teulada ens falla, tot el que hi ha dins es perd, no? I per això tenim molt clar que el més important que s'ha de conservar d'aquests edificis són les teulades.
Té un inventari ampli, un inventari important, el Bisbat de Solsona?
Bé, es va fent periòdicament, com que és molt extens, el bisbat, doncs, com que bé, la seva creació és del 1594 i moltes coses ja provenen del bisbat de Vic i d'Urgell, doncs a vegades és difícil poder saber fins on acaben aquestes propietats i aquests edificis i així, no? I aquesta és una mica la feina que tenim, doncs, saber anar delimitant i anar coneixent totes aquestes propietats que comparteix, evidentment, amb la parròquia, no?
El Departament de Béns Immobles, com bé diu, vetlla per l'inventari, la catalogació, la conservació, la inscripció legal, el rendiment dels béns immobles, per tal que reverteixin en els fins pastorals.
També és un plaer poder tenir l'església del teu poble, de la teva ciutat, en condicions, no? D'aquesta manera, fins i tot es fa més agradable poder arribar als temples i trobar-te'ls assentats, no? I és això, vetllem des dels grans temples de les ciutats, com pot ser Berga, Solsona, Cervera, Mollerussa, o d'altres més petits, perquè la funció és aquesta, arribar a tots els pobles des de la gran ciutat fins al petit santuari que quede més enlairat, com pot ser la Quar, Caral, o fins i tot el santuari de l'Hort, entre d'altres, no?
Aquesta és la tasca del departament. Hi treballen diverses persones?
Sí, el departament es divideix una mica en el Bisbat Nord i Bisbat Sud. Jo controlo, doncs, tota l'àrea del bisbat i tenim una persona en cada un d'aquesta gran divisió que doncs, d'aquesta manera és més fàcil conèixer el territori. Estem parlant d'un territori petit en nombre d'habitants, però molt gran en això, en abast de terreny, no? I per tant poder arribar a cada una de les parròquies, en cada una de les ermites, doncs és difícil, i per això una persona que se n'encuida de cada zona, doncs el fa més proper en cada àmbit, no?
Hem pogut conèixer de prop la seva feina, el que fa el Departament de Béns Immobles del Bisbat de Solsona. Carles Freixas n'és el responsable. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon dia.
A vostè, un plaer.
L'Hospitalitat de Lourdes, un moviment d'església i laic que fa una tasca social des del voluntariat dirigida a persones amb alguna malaltia, alguna discapacitat, amb l'objectiu d'enriquir-los per mitjà d'activitats diverses. L'Hospitalitat de Lourdes organitza també el pelegrinatge anual a Lourdes, que es farà aquest mes de maig, del 12 al 16. Per això volem dedicar la tertúlia d'avui a parlar de l'Hospitalitat de Lourdes, del pelegrinatge en concret i també d'altres activitats que organitza. La presidenta és Teresa Cos. Bon dia.
Hola, bon dia.
També m'acompanyen l'Adrià Bonet i la Maria Àngel Selga. Bon dia.
Bon dia.
I mossèn Lluís Ruiz, conciliari. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ho he dit molt de passada en aquesta introducció. Volem saber més detall què és l'Hospitalitat de Lourdes i què fa.
Doncs l'Hospitalitat és una agrupació, com tu ben bé has dit, que principalment la nostra activitat és el pelegrinatge que organitzem a Lourdes cada any. I anem juntament amb el Bisbat de Vic.
L'Hospitalitat compta amb voluntaris.
Sí, principalment, si no tenim els voluntaris, gairebé és impossible d'organitzar, perquè a la coll on s'allotgen els malalts, tot el porten personal voluntari. I a més, amb els desplaçaments que fem en tots els actes a Lourdes, representa cada malalt que porta el seu voluntari perquè l'acompanyi amb un carret.
Per tant, exactament quina és la feina dels voluntaris?
Bàsicament tot, no? És la qual és com una residència on hi ha diferents habitacions, els malalts estan a les habitacions les arreglen els voluntaris, fan els llits, vesteixen els malalts. El menjador també serveix als voluntaris que nosaltres portem, perquè al mateix centre només estan a dins de la cuina, que et serveixen les safates, però nosaltres hem de servir als malalts, donar-los el menjar si ho necessiten, i llavors acompanyar-los a tots els actes. I en principi els malalts mai estan sols.
Vostès, Maria Àngels, Adrià, són voluntaris.
Sí. Jo fa 19 anys que hi vaig ja, eh?
19 anys?
19 anys. I bueno, la meva mare ja hi anava, em feia molta gràcia, i quan vaig poder vaig començar. I bueno, cada any, voluntària de tot, d'esplanada, de sales, el que podem fer, acompanyar, com ha dit la Teresa. I bueno, a més de voluntaris, ens enriquim molt nosaltres. Ells es poden sentir molt acompanyats, però nosaltres també aprenem moltes coses d'ells, dels malalts.
Sí, és molt enriquidor, Adrià.
Ja fa 15 anys, que hi vaig. No hi puc fer gaire cosa allà, però bueno, em van dir que fes el que pogués i t'enriqueix molt, enriqueix molt. O sigui, una cosa que hi veig per molta gent que venen i diuen, bueno, i en canvi l'any que ve et diuen, vull tornar. Vol dir que alguna cosa hi troben, alguna cosa hi veuen.
En aquest pròxim pelegrinatge, del 12 al 16, quanta gent hi assistirà entre voluntaris, malalts?
En total serem 180. Tenim 36 malalts a la coll, més algun més als hotels, que aquests es poden valdre més per amb ells. Als hotels en tenim 9. I llavors, de voluntaris, aquest any són molt pocs, ha disminuït molt, perquè altres anys eren més de 200, el pelegrinatge, i tota la gent que ens falta fins a 200 i escaig, gairebé podríem dir que són voluntaris.
Ha disminuït el nombre de voluntaris, diu.
Sí, aquest any sí.
I això què és, pot ser degut?
Crec que pot ser degut a la crisi, el temps que és, també és molt aviat.
Va també coincidir que hi ha Tàrrega, que és festa major, que encara que no venien gaires d'allà, però és clar, tota aquella zona, tots aquells voluntaris s'han vist també afectats de no poder venir degut a que és la festa major d'allà.
I tot i això, pel que diuen molts dels voluntaris que hi van una vegada, repeteixen i tornen.
Què hi busquen?
Sí,
què hi troben?
També, quan acabes el pelegrinatge és molt esgotador, però és una sensació, quan estàs allà, diferent, no? És que tot canvia. El temps canvia, tot canvia, no saps mai l'hora que és. És diferent, és una sensació estranya, no? I només es pot viure, només es pot viure. No es pot transmetre a ningú quan ho proven, llavors els que tenen aquesta mateixa sensació tornen i d'altra gent pues, ho troben més com un voluntariat, no? Perquè a més de voluntari també és el sentit de l'Església.
T'oblides de tu mateix perquè et dones a tots els altres, no? I és, sí que és molt, molt esgotador, però si al cap del dia revises tot el que has fet, és que dius, estant a casa jo no hauré de fer tanta feina no, com estic fent no. aquí. No? I molt gratificant, no? Perquè estar al costat del malalt, acompanyant-lo, xerrant amb ell, no? Amb joves, amb voluntaris, clar, és tot un ventall, no? I aquella pau, aquella serenor, també hi ha moments crítics, és clar, quan portes tanta gent, doncs sempre surt alguna dificultat o una altra, però dintre de la nostra capacitat, doncs va sortint tot, tot acaba bé normalment, no? I és molt gratificant, no? Suposo que és el sentit aquest de comunitat. Anem tots junts, no? Anem a fer una peregrinació, però no anem com si anéssim amb el nostre cotxe, amb els amics o amb la família, sinó que és totalment una altra cosa diferent, perquè anem tots plegats i sobretot tenint clar que anem a acompanyar malalts, que en definitiva anem allà per ells, però no només malalts físics o psíquics, sinó potser també espirituals, no? Que hi ha aquella persona que està buida interiorment, allà torna a omplir-se, perquè veus tot allò, no? Dius, jo m'estic queixant perquè estic passant ara un mal moment, però potser estic veient aquell malalt que potser no té cames o no té braç i està feliç, està content, no pot fer res, però està més content que ell. Jo de què em queixo, no? Em vaig trobar una vegada una situació d'una dona que estava desesperada perquè feia poc que li havien tallat una cama, no? I al cap d'un dia o dos d'estar allà, dic, és que mossèn, no sé per què em queixo jo. Diu, perquè jo em queixava, perquè em faltava una cama i semblava allà la fi del món, però és que m'he adonat que n'hi ha, que els hi falten les dues, o potser que no es poden ni moure perquè són invàlids, i estan feliços, somriuen, clar, t'obre una altra... És allò que et deia, no? Deixes de ser tu i t'obres als altres i descobreixes que és una altra realitat, que jo sent feliç és quan realment em dono als altres, no? I Lourdes vol ser això, no? Entregar-se, donar la vida, la teva vida pels altres, el que ens deia Jesús.
Sí, sí, això és veritat. Jo, el que més ens ha sorprès és que allà tothom està content. Sí. És un altre món. Arribes aquí i ja tornes a anar amb aquell estrès, amb aquelles coses i això. En canvi, allà no, ja pots passar hores i hores i tothom el veu sempre amb la mateixa cara. I quan marxes, tothom igual, tothom content i bé. I han pogut fer, han passat, perquè hi ha gent que està la nit que fan guàrdia pels malalts i això, i l'endemà veus que poden anar-se'n a dormir. I no se'n van a dormir, van ajudar i van... Vull dir, no en tenen necessitat, perquè es troben bé amb tota la colla. Vull dir, tant amb nosaltres com amb els de Vic, igual, tots plegats, eh?
Perquè aquests 5 dies, perquè ens en fem una idea, els que no hem anat mai de pelegrinatge a Lourdes, exactament, què es fa? Què fan vostès?
El dissabte, el primer dia que arribem, ja arribem tard. Aquest dia els malalts no fan res. Llavors són, només es fan unes conferències per la gent que ve nou de voluntari el primer any, que els expliquen a portar els carros aquells, i de la manera que han de tractar, de la manera que han de comentar la gent i tot. I després es fan la reunió de tot el personal de servei, que sempre hi ha el senyor bisbe, tant que un any hi ha el d'aquí com el de Vic, que sempre toca el de Vic, i ens expliquen tot el que hi és responsable de cada cosa. El diumenge hi ha d'haver-hi la missa internacional.
La missa internacional, on ens trobem totes les peregrinacions que hi ha en aquell moment a Lourdes.
Que és la subterrània, és allà sota la subterrània.
Van ser milers i milers de persones.
Sí. Després hi ha la celebració penitencial a la tarda.
Sí.
La professora del Santíssim també fem el diumenge i el dimarts hi ha el Via Crucis dels Pelegrins, que el fan a la muntanya. Uh-huh. I llavors hi ha la missa a la gruta. Després a la tarda també hi ha piscines a tots els malalts que hi vulguin anar. Llavors hi ha el Via Crucis dels malalts al cinema a la Foret i l'acte lúdic ja per finalitzar amb el comiat a la Verge.
5 dies intensos, el pelegrinatge a Lourdes, l'activitat més destacada, com dèiem, que organitza l'Hospitalitat de Lourdes. A part, però,
des d'aquest moviment s'organitzen també altres actes?
Sí, amb el juliol fem la trobada a l'hora de la nou, que cada any també hi tornem, ens podem trobar tots, l'equip ordinari. Llavors l'octubre fem la castanyada.
El miracle.
El miracle. I el mes de febrer fem l'assemblea general.
L'Hospitalitat de Lourdes, que abarca tot el bisbat de Solsona i que engloba més o menys quanta gent?
Més de 200,
sí,
segur.
Sí.
Però a part d'aquesta tasca, també els voluntaris, cadascú a la seva parròquia, doncs segur que són visitadors de malalts, etc. Vull dir que no és només que sigui una cosa concreta, sinó que molts d'ells doncs també formen part de la pastoral de la salut. Hi ha tot un vincle de relació amb el malalt.
Visites a casa, residències, etc.
Exacte, hospitals. Passa que és una feina que queda potser més amagada per cada persona en el seu voluntariat.
Avui hem tingut l'oportunitat de conèixer-la una mica. Ens heu explicat aquest pelegrinatge a Lourdes que es farà del 12 al 16 de maig. M'imagino que a aquestes alçades les inscripcions ja estan tancades, o no?
Sí, sí.
Sí, en principi ja estan tancades.
Però fins l'últim...
Si hi ha algú que té la necessitat o les ganes imperioses, sempre es pot buscar un foradet.
Per tant, si algú última hora, pel motiu que sigui, li interessés, si no s'ha pogut inscriure abans, que es posi en contacte amb el Bisbat de Solsona, que li facilitin telèfons o contactes vostres. Teresa Cos, presidenta de l'Hospitalitat de Lourdes, Adrià Bonet, Maria Àngel Selga, mossèn Lluís Ruiz, moltíssimes gràcies a tots i bon dia.
Gràcies
a vosaltres.
Repassem un parell de propostes amb el Fermí Riu.
La diòcesi de Solsona organitza per als dies 7, 8 i 9 de juny un pelegrinatge a Roma en motiu del concert oratori Noces de Sang, que s'interpretarà a la Basílica de Santa Maria la Major. Els interessats, apuntar-vos-hi, encara teniu temps fins al 15 de maig. Heu de trucar als telèfons 973 48 06 19 o bé al 661 848 447. També podeu enviar un correu electrònic a oratorisandubte@gmail.com. Aquest pelegrinatge serà conduït pel bisbe de Solsona, Xavier Novell.
Fins al 15 de juliol hi ha temps per inscriure's al pelegrinatge que es farà aquest estiu a Polònia, del 9 al 16 d'agost. Es visitarà la capital, Varsòvia, també un convent franciscà de Niepakalov, el santuari de Jasnagora de Szczecinowa, el calvari Zebridov, la ciutat on va néixer el papa Joan Pau II, també Cracòvia, les mines de sal d'un altre poble de Polònia i, entre d'altres, el camp de concentració d'Auschwitz. El preu és de 1.450 euros amb tot inclòs, pensió completa i habitació compartida, és a dir, doble. Si es volgués individual, hi ha un suplement de gairebé 300 euros. Per a informació i inscripcions sobre aquest pelegrinatge d'una setmana a Polònia, podeu trucar al telèfon 93 869 23 24 a partir de les 8 del vespre. I acabem convidant-vos a ser solidaris. Càritas Diocesana continua amb el Pla d'Ajuda Social. En temps de crisi, ajudar els qui ho necessiten és molt. És molt, aquest és el lema, perquè és molt just, humà i urgent. Els donatius que s'obtenen d'aquest recapte extraordinari de cada diumenge a les parròquies és per les persones i famílies més necessitades, afectades per la crisi. L'objectiu de Càritas és poder-les ajudar, que se'n puguin sortir. Per això es fa una crida a la solidaritat. Col·laborar amb Càritas és molt. Per fer un donatiu cal adreçar-se a la Càritas parroquial o bé per mitjà del compte de la caixa número 2100 3608 12 22 00 09 12 15. És tot, ho deixem aquí. Bona setmana i fins la que ve. Adéu-siau.